Nova Ràdio Lloret.
Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. Més de 20 associacions donen suport a Lloret de Mar com a capital de la cultura catalana el 2022. Més d'una vintena d'associacions han fet arribar el seu suport a la candidatura de Lloret de Mar, que vol ser capital de la cultura catalana de cara a l'any 2022. El llistat és d'allò més divers i fins i tot inclou entitats de fora de la vila. Hi ha l'Aurora, el Xinoxano, Montfotos, Sketchers, el Festival de Guitarra del Mediterrani, Astrum Lloret, la Coral Unió Lloretenca, Plataforma per la Pau, Casal de l'Obrera, el Rall, els Amics de la Música, el Cineclub Adler, Casa de Cúller, Penya del Granà, Pueblos de Illora, Andaluza, Zona Olé, Joventut Sarromana, l'Esplai Capicua, l'Esplai Parroquial Mueca, Arlet Films i el Veïnat de les Alegries. Aquest és el llistat que hi ha, que segurament s'ampliarà fins al proper dilluns, que és quan es tanca el termini per fer les adhesions. Lloret de Mar està fent tots els tràmits necessaris per poder impulsar la candidatura com a capital de la cultura catalana l'any 2022, en què competeix amb Igualada. La decisió es donarà a conèixer el mes de març. D'aquí uns minuts ho valorarem tot plegat amb el regidor de Cultura, Cristian Fernández. Molt bon dia a tothom, avui és dijous 16 de gener. A continuació presentem la resta de contingut d'avui i ho fem amb en Josep. Molt bon dia, Josep, com anem?
Bon dia, Maria, molt bé. Avui amb en Miquel Gràcia valorarem el partit decisiu que té aquest cap de setmana el Club Vòlei Lloret. Les lloretenques jugaran el bitllet per a disputar la fase d'ascens. També recordarem que aquesta tarda hi ha jornada de donació de sang al Centre Cívic del Rieral i parlarem del cicle Cinema i Dona que organitza el Cineclub Adler amb el suport de l'Aurora. La iniciativa es presenta aquesta tarda a la biblioteca amb una xerrada de Marga Albirall, programadora de la Mostra Internacional de Films de Dones. L'entrevistarem i després parlarem del cicle amb Joan Moret, president del Cineclub Adler.
Doncs això és el que ens ha de portar fins a les 9 del matí. Abans de seguir avançant, volem recordar-vos que hi ha una defunció que ens fan arribar des de la funerària Sant Romà, i és que Jaime Grau Oliver va morir als 71 anys, natural de Canet de Mar, residia aquí a Lloret, casat amb Manuela Rodríguez Trujillo, i tenia un fill. L'enterrament se celebra avui a les 11 del matí a la parròquia de Sant Romà d'aquí de Lloret de Mar. Fet aquest apunt, dic que també us oferirem, com sempre, la previsió del temps i el repàs de l'actualitat general. Comencem al Bon Dia, Bona Hora i a la producció preparant-nos el programa i tenim Rosa Giral i Moisès Garcia. I qui som aquí en directe per posar-hi veu? Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
I en Miquel Bernis, que també ens posa cada dia la seva veu per donar-nos tots els detalls de la previsió del temps, les amenaces d'inestabilitat, com segueixen? Miquel Bernis, tu mateix, bon dia.
Bon dia, Maria. Calma abans d'un canvi de temps important que ens portarà molta moguda de cara al final del cap de setmana i l'inici de la setmana que ve, sobretot. De moment, avui, com dèiem, sol, temperatures al migdia més altes, encara que no pas ahir, i de fet aquest divendres serà un dia en què al migdia la temperatura s'enfilarà tant encara com aquests dies anteriors, tot i que començarà a canviar el temps. Aquest divendres esperem que arribin les primeres nevades al Pirineu i a la tarda no descartem també ruixats en diferents comarques de Girona i algun ruixat puntual podria afectar també la Selva. En tot cas, serien fenòmens aïllats. En general, aquest divendres, com a molt, el temps serà una mica més variable. El cap de setmana començarà ja amb més núvols i a partir de diumenge augmenten les possibilitats que comenci a ploure. Encara hi ha incertesa sobre el temps de diumenge, però alguns models pinten que ja podria ser una jornada amb força hores de precipitacions, a més amb una cota de neu bastant baixa. Encara també hi ha dubtes sobre això, però segurament rondarà entre els 500 i els 1.000 metres, per tant no és descartable que puguem arribar a veure neu fins i tot en punts alts de la selva al llarg d'aquest diumenge. La setmana vinent, temporal de primera categoria amb vent de gregal entre gregal i llevant que bufarà amb cops de 60-70 km per hora segurament entre dilluns i dimarts i per tant provocarà una situació marítima complicada i és bastant probable també que arribin pluges abundants en aquest moment. Veurem com acaba tot això, insistim que encara hi ha incertesa i que les borrasques mediterrànies sempre acostumen a fer molts canvis entre actualitzacions i actualitzacions dels mapes del temps, però de moment pinta un panorama complicat a partir de diumenge, sobretot a l'inici de la setmana que ve, amb ventades mal a mar bastant assegurades i la possibilitat de pluges i fins i tot potser alguna una mica de neu en cotes baixes.
Doncs moltes gràcies, Miquel. Com dius, els canvis són constants, per tant estarem ben atents. El que sí que podem afegir és la situació actual, ara mateix, que ens marquen els termòmetres, i des de l'estació meteorològica ens assenyalen que tenim 5,7 graus a l'entorn de la caserna de la Policia Local i Protecció Civil, la humitat al 88%, molt similar al que tenim aquí al centre, on el termòmetre ens marca 6 graus i la humitat al 81%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Doncs el que fem ara, que són les 8 i 6 del matí, és passar pel quiosc i veure què és el que diuen les portades dels diaris, i l'accident de la petroquímica segueix sent un dels temes del dia en molta part de la premsa. Per exemple, al Punt Avui, a la versió de Girona, hi ha una imatge d'uns monitors d'aigua dels bombers que refreden un tanc d'òxid de propilè ahir a les instal·lacions de la petroquímica, i el titulares revisaran els protocols. D'altra banda, també en aquesta portada, com a titular destacat, hi llegim que la variant de les preses, 10 anys després, publica l'estudi informatiu i d'impacte ambiental quan es compleix una dècada de l'obertura de Bracons. L'opció més viable inclou un fals túnel de mig quilòmetre i es faria per fases i tindria un cost de 89 milions d'euros. En el cas del diari de Girona, el titular que llegim és que la Vall d'en Bas suposa el traçat de territori per la variant de les preses. L'opció preferida per la Generalitat té un fals túnel i un cost de 89 milions. La Vall d'en Bas contractarà una enginyeria per presentar les al·legacions. També en portada al diari de Girona una imatge ben grossa per la plataforma per abolir els correbous. Diu que ahir van fer un acte a la plaça Sant Jaume de Barcelona davant la Generalitat i es va fer pública una enquesta que revela que el 75% dels consultats són favorables a prohibir els espectacles taurins a Catalunya. D'altra banda, també en aquesta portada llegim en bateria de titulars que Aena manté l'aposta per la quarta pista a Girona tot i les noves propostes. Els sectors carni i alimentari han regularitzat 1.800 falsos autònoms. Detecten a Girona un presumpte cas de maltractament a un nen d'un mes. El Trueta va donar l'alerta en trobar lesions al cos del menor compatibles amb agressions. El Ripollès fa 3 mesos que espera resposta de salut per la manca de metges. En plana més general, també diu el diari de Girona que Quim Torra veu eleccions si el Suprem l'inhabilita i el Parlament ho acata. D'altra banda, es fa ressò el diari de Girona que comencen a construir la planta baixa de la nova clínica Girona i que a la Selva el Parlament reclama un carril bus entre Blanes i Lloret de Mar. També volem destacar, en aquest cas al Punt Avui, sobre Lloret, que hi ha un projecte per dinamitzar el mercat. Enderrocaran dues illes de parades buides per fer un espai d'activitats. D'altra banda, el sobiranisme no es posa d'acord pel diàleg amb l'Estat, dur atac del poder judicial contra Pablo Iglesias, que critica el poder judicial, que el vicepresident parlés dels revessos judicials a Europa, i habitatge per joves a través d'una cooperativa. L'Ajuntament de Girona té previst cedir un solar per promoure aquest model.
Més notícies, més titulars de la jornada, els trobem a les primeres planes de El País, que avui titula El poder judicial demana a Iglesias responsabilitat institucional. El periòdico, en primera plana, errors de coordinació en l'accident químic. La Razón, vocals del Consell General del Poder Judicial rebutjaran a Delgado com a fiscal general. El mateix titular gairebé de El Mundo, vocals d'aquest Consell proposaran una resolució contra Delgado. El diari Ara titula en primera plana que l'empresa no va donar cap avís a emergències, fent referència a l'accident químic a Tarragona. L'ABC, Sánchez imposa la seva mordassa. I, finalment, La Vanguardia, el poder judicial topa amb Iglesias per haver posat en dubte la causa del procés.
Doncs això és el que diuen les portades. També volem destacar sobre l'accident de la petroquímica, que a banda de posar-se en entredit al protocol d'emergències, doncs hem de destacar que malauradament hi ha un tercer mort per aquesta explosió. És el treballador que estava ferit crític.
Era el treballador que estava ingressat en estat crític a la unitat de grans cremats de la Vall d'Hebron.
En plana política, Grande Marlaska fulmina el cap de la Guàrdia Civil i la número 2 del Ministeri.
El ministre destitueix Félix Azón i Ana Botella, amb qui havien tingut divergències sobre l'operació Judas o el desplegament a Catalunya després de la sentència del procés.
L'investigador català Joan Massaguer descobreix el mecanisme que produeix la metàstasi.
Les cèl·lules tumorals utilitzen una proteïna que intervé en la reparació de teixits per envair altres òrgans.
També en l'àmbit de la salut relacionen el 5% de càncers de bufeta amb productes químics presents a l'aigua de l'aixeta.
Un estudi conclou que l'exposició a llarg termini a l'aigua d'aixeta, sigui per ingestió, inhalació o per absorció per la pell, augmenta el risc de càncer de bufeta.
I encara en plana de salut preneu nota, perquè tenir sexe cada setmana retarda l'arribada de la menopausa.
La hipòtesi de les investigadores és que si el cos no veu possibilitats d'embaràs, no gasta energia en l'ovulació.
D'altra banda, la carn del porc es dispara per culpa de la pesta porcina a la Xina.
El fuet i el pernil dolç s'han encarit un 10% i és més difícil trobar productes com peus o galtes.
I l'obsessió per agradar als altres arriba a punts com aquest. Ha mort una influencer britànica en caure d'un penya-segat on es feia una selfie.
La jove de 21 anys ha mort en caure per uns cingles d'Austràlia.
Billie Eilish, en plana cultural, amb només 18 anys, és l'artista més jove que fa la cançó de James Bond.
L'ha escrit amb el seu germà Phineas O'Connell per a la nova pel·lícula de l'agent secret. Es titula No Time to Die, que s'estrenarà el mes d'abril.
En plana esportiva, Riqui Puig fa el salt definitiu al primer equip del Barça de la mà de Quique Setién.
El jove del planter serà dels escollits per jugar contra el Granada.
I en el Dakar, Carlos Sainz ha guanyat la desena etapa i s'acosta al seu tercer títol del Dakar.
Amb motos, Joan Barreda s'ha emportat la seva primera etapa, però Ricky Brabec és el que es manté ferm en el liderat.
Fins aquí el repàs de l'actualitat general, quan el rellotge ens marca que són les 8 i 12.
Vols tenir internet o fibra allà on no arriben les altres companyies? L'operadora lloretenca de telecomunicacions Fitel Network és la teva solució. Ets particular o empresa? Necessites una atenció realment personalitzada i una solució ràpida i eficaç? Tria Fitel Network. Consulta les nostres ofertes i serveis de fibra, fixa, mòbil i televisió a www.fitelnetwork.com o al 972 98 96 90. Molt aviat, cobertura de fibra a totes les urbanitzacions de Lloret. Fitel Network. Fitel Network. El teu operador local d'internet.
Clínica Fanals te ofrece unos tratamientos que se adaptan a tus necesidades. Nuevas promociones en las que encontrarás las técnicas más novedosas. Láser multitratamiento, acné, manchas, envejecimiento, remodelación del óvalo facial. Elige Clínica Fanals. Tratamientos para la caída del cabello, celulitis, remodelación corporal, varices, eliminación de tatuajes. Todas las promociones en clinicafanals.com y por mucho menos de lo que piensas. Consigue ya esos cambios que te harán sentir mejor. Llama al 972-36-43-28 y ponte en las mejores manos. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
A la cuina d'en Pedro hi trobareu les millors carns de Girona per fer a la brasa i el peix més fresc de les llotges de Palamós i Blanes. Vine i gaudeix de la bona cuina, els nostres plats i dels millors esmorzars de Forquilla. A la cuina d'en Pedro tenim menú diari i preparem tapes per fer l'aperitiu. La bona cuina a la cuina d'en Pedro. Avinguda Josep Pla 4446 del Rieral.
Hola, Lloret! Obrim nou centre d'òptica i audiologia universitària. Per celebrar-ho, fins al 31 de gener, gaudeix d'un 20% de descompte addicional per apertura. A més, vine i coneix les nostres promocions d'ulleres amb vidres antireflectants des de 39 euros i progressius per 99 euros. T'esperem al carrer de Sant Pere 32. Òptica i audiologia universitària. Les millors marques, els millors preus.
¿Y si te dijera que los sábados puedes comer toda la carne que quieras por solo 19,70€? Pues sí, en el restaurante El Brigantino, los sábados tenemos carne non-stop. Toda la carne a la brasa que te puedas comer por solo 19,70€. Toda la que quieras. Y los viernes, come tanta pizza como puedas por tan solo 12€ y con bebida incluida. Además, a partir de ahora también te llevamos nuestros platos y pizzas a domicilio. Infórmate de nuestro menú en restauranteelbrigantino.es. Restaurante El Brigantino. Estamos en el Passeig Marítim número 21 de Lloret. Teléfono 972-371228. Los viernes y sábados en El Brigantino, tú decides cuándo parar de comer.
Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
Hi ha qui té un pis o una casa, a la ciutat o al poble, a la platja o a la muntanya. No importa, perquè amb l'assegurança del RAC protegim casa teva i, a més, a tu i a la teva família. No ho dubtis, si necessites una assegurança de la llar, vine a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'Avinguda Vila de Blanes o al telèfon 972-36-37-63 i a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73, telèfon 972-35-53-35. RAC, i som per ajudar.
Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Minut passa ara d'un quart de nou del matí. Som al Bon Dia, Bona Hora de la ràdio de Lloret de Mar i avui comencem amb una bona notícia, i és que més d'una vintena d'associacions han fet arribar el seu suport a la candidatura de Lloret de Mar com a capital de la cultura catalana de cara a l'any 2022. El llistat és molt divers i fins i tot inclou entitats de fora de la vila.
Una de les entitats que s'ha posicionat és l'entitat de dones, l'Aurora. Escoltem Conxa Alférez.
Perquè s'ho mereix, perquè treballem molt tots, totes les xarxes, treballem per això, perquè ens volem donar a conèixer també de nivell cultural, que en tenim molt i de molt bona qualitat, i que, bueno, que ens entusiasma. Lloret ho necessita.
El Festival de Guitarra del Mediterrani també s'hi ha implicat. El seu impulsor és Tono Blasi.
Ens vam assabentar que Lloret presentava candidatura i és un... A veure, si nosaltres organitzem més o menys uns 40 concerts aquí a Lloret, doncs és evident que, encara que no siguem una entitat de Lloret, doncs estem molt vinculats a la població. Amb la qual cosa és obvi que havíem de donar suport a aquesta iniciativa, que a part creiem que és un tema molt interessant.
Qui també ha fet arribar el suport a la candidatura és el Xinoxano. Un membre de la penya és Miquel Joan Comartí.
Una de les tasques que el Xinoxano ha fet sempre ha sigut mirada que aflorés la cultura de Lloret, doncs recuperant velles tradicions o dites populars o anècdotes populars. Considerem que Lloret té una bona base per desenvolupar bé la cultura.
Una altra associació és Monfoto. El seu president és Paco Membrives.
A Monfoto estem convençuts que l'Ajuntament de Lloret, que la població de Lloret, ha fet un canvi de mentalitat molt clar i que sap que la cultura és l'eix vertebrador, entre altres coses, però és fonamental, com és un eix vertebrador per canviar la societat a la que vivim. I per això a Monfoto estem convençuts que aquesta és una línia a la que hem d'apostar fort i treballar conjuntament amb ells.
Els i les Skechers de Lloret i de Girona també hi estan d'acord, ho explica Rosa Ava.
Si realment Lloret aconsegueix ser la capital de la cultura catalana, és evident que els Skechers hi tindrem molt a veure. Llavors, quan vaig saber que s'havia presentat aquesta candidatura, vaig oferir ràpidament a en Christian, vaig oferir la nostra adhesió, i llavors bueno, va dir que tenien que anar a signar, i al anar a signar, resulta que el senyor de Lemus ens diu: home, podíeu fer un dibuixet en quant com jo, i podíeu fer un dibuixet en el full d'adhesió, i allà va quedar el dibuix imprès.
La resta d'entitats que han donat suport a la candidatura són Estrum Lloret, la Coral Unió Lloretenca, Plataforma per la Pau, el Casal de l'Obrera, el Rall, els Amics de la Música, el Cineclub Adler, Casa de Culler, la Penya del Granà, los Pueblos de Illora, Andaluza Zona Olé, Joventut Sarromana, l'Esplai Capicua, l'Esplai Parroquial, Mueca, Arlet Films i el Veïnat de les Alegries.
Aquest és el llistat que hi ha ara, el qual segurament s'ampliarà fins al pròxim dilluns, quan es tanca el termini de les adhesions.
Lloret de Mar està fent tots els tràmits necessaris per poder impulsar la candidatura com a capital de la cultura catalana l'any 2022, en què competeix amb Igualada. La decisió es donarà a conèixer al mes de març. Són les 8:20 i el que fem és saludar el regidor de Cultura, a qui tenim al telèfon, Cristian Fernández. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, com es valora el suport rebut per part de les entitats de Lloret?
Doncs molta humilitat, molt agraït, de veritat, perquè creiem doncs, que sense aquestes entitats, doncs, evidentment el recorregut serà molt més curt, perquè no arribarem enlloc, i entenem doncs, que aquesta crida que vam fer en el seu moment, conjuntament amb l'alcalde i un servidor, per poder, diguem, engrescar aquestes entitats, que ens donin aquest suport, i fins i tot doncs, que puguin buscar suport, diguem, de manera més àmplia que de Lloret, doncs per nosaltres és un valor molt afegit, i creiem que tot sumarà per poder, diguem, ser una candidatura molt forta, i en aquest sentit doncs, intentar guanyar aquesta candidatura.
Dèiem que hi ha una vintena d'entitats, que el nombre podria créixer, i que fins i tot n'hi ha alguna que no és de Lloret.
Sí, perquè nosaltres, evidentment, en aquesta trobada que tenim amb aquestes entitats, doncs elles mateixes s'ofereixen doncs, quan hi pertanyen a altres associacions que, diguem, que tenen un àmbit diguem, comarcal o d'àmbit provincial, per dir d'alguna manera, doncs, que són com diguem més àmplies del que venen ja desenvolupant aquí a la nostra vila, doncs també doncs, ens han ofert el fet que aquesta associació doncs, també pugui donar el suport de la manera que també li hem demanat, i així doncs, ens ha sigut correspost doncs, amb el Consell Comarcal de la Selva o també amb la Diputació de Girona, que evidentment doncs, no hi ha cap, com tampoc hi haurà cap altra ciutat o poble gironí, doncs aquest suport recobre en Lloret per fer força també per aquesta candidatura. I llavors doncs, entenem que tot suma, i sobretot quan ampliem molt més la base d'adhesions, doncs és una cosa que millora molt positivament la candidatura i la reforça.
I regidor, dèiem que la candidatura de Lloret competeix amb la d'Igualada. No sé si han parlat amb aquest ajuntament, si tenen coneixement de la seva proposta. Com veuen aquesta competència?
Bé, no hem tingut cap input per part de l'Ajuntament. Nosaltres tampoc ens hem comunicat amb ell. Evident, màxim respecte i humilitat en aquesta candidatura, perquè segur que ells també estan fent les coses molt bé i tenen les seves armes, per dir-ho d'alguna manera, doncs, que puguin diferenciar-se de Lloret. Nosaltres creiem que som una candidatura molt potent i ho som perquè, evidentment, nosaltres venim amb una activitat cultural, amb el nostre patrimoni, amb el nostre teatre, amb les activitats turístiques. Diguem, tenim un marc de 365 dies a l'any molt, molt actiu, i per tant doncs, és la nostra força. Per tant, doncs, nosaltres en aquest sentit repeteixo màxima humilitat, però també molta convicció de que serem una candidatura molt forta i els hi posarem les coses difícils.
Recordem, abans d'acomiadar-nos, quins són els avantatges de rebre aquesta menció?
Evidentment és un aspecte molt positiu a nivell de marca, a nivell de desestacionalització. Aquesta candidatura suposaria a Lloret una empenta molt, molt gran en el fet de que aquestes activitats que es desenvolupin al llarg de tot l'any fomenti la desestacionalització turística i pugui fomentar doncs, diguem, la marca lloretenca, que s'associï molt més a l'activitat cultural i al seu teixit associatiu, més enllà de les, diguem, dels punts forts com pot ser el turisme de sol i platja, però que aquest també pugui gaudir de les nostres activitats perquè són un ampli ventall d'aquestes tradicions que també venim fent. Per tant, doncs, creiem que aquesta seria la manera més, aquesta és la part més positiva de poder ser aquesta candidatura, i esperem doncs que sigui així.
Doncs esperem que sigui així. Cristian Fernández, com a regidor de Cultura, moltes gràcies per haver atès la trucada de la ràdio. Que vagi molt bé, i estarem ben atents si finalment Lloret rep o no aquesta menció, que esperem que sigui que sí. Bon dia.
Esperem que sí sigui. Moltes gràcies.
Bon dia, bona hora.
5 minuts i arribarem a 2:15, i ara toca obrir plana esportiva, perquè hi ha un partit decisiu aquest cap de setmana pel Club Voleibol Lloret. Les lloretenques es juguen el bitllet per disputar la fase d'ascens. Per classificar-se, hauran de guanyar el líder de la categoria, que és l'Ametlla, per un resultat de 3-0 o 3-1.
El partit, que es farà coincidir amb la presentació dels equips de l'entitat, serà aquest dissabte a 8:15 de la tarda al pavelló del Molí. Les rivals ja s'han assegurat la seva presència a la fase d'ascens. Aquest cap de setmana, en l'última jornada de la primera fase, es decidiran la resta de places. A banda de Lloret, també opten a classificar-se l'Esplugues i el Sant Pere Pescador.
Saludem al president del Club Voleibol Lloret, Miquel Gràcia. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Tenim entès que per classificar-se l'equip ha de guanyar com a mínim per 3-1, també 3-0 seria un bon resultat. És així? Ens ho confirmes?
Sí, sí, sí. O sigui, tenim que guanyar obligatòriament per intentar classificar-se per la fase de descens. O sigui, depenent de nosaltres mateixos. L'únic que, clar, tenim davant el líder de la classificació, que també a jugar a quedar-se fora, o sigui que serà un partit molt complicat.
El líder no té el bitllet garantit?
No, ho hem estat mirant, i bueno, segons els resultats, que si perdessin contra nosaltres i els altres dos equips que van al segon i al quart, podria quedar-se fora.
Per tant, això encara li dona un toc més d'espectacularitat, d'alguna manera, en aquest partit de dissabte, no?
Sí, sí, sí. Hauria sigut millor per als nostres interessos que ja haguessin vingut classificats, però degut als emparellaments que hi ha en els altres equips, en Sant Pere i Esplugues, que també estan jugant a l'escala fase de descens, bueno, tenen que guanyar o sumar un punt mínim per intentar classificar-se a la fase de descens.
I el Lloret, vosaltres com veieu el partit, com l'afronteu?
Bueno, nosaltres com vam anar allà, el resultat, bueno, vam perdre 3-0, però els dos primers parcials van ser molt ajustats, em sembla que, si no recordo malament, 25-23 i 28-26. El tercer set, bueno, el vam perdre ja perquè estàvem, bueno, al perdre aquests dos primers sets, doncs ens vam vindre una miqueta baix. Jo crec que les forces entre els quatre primers equips, inclús l'Ametlla, estan molt igualades i pot passar qualsevol cosa.
Doncs veurem, donem tots els ànims del món a l'equip, esperem que surti amb el resultat necessari. En cas que s'aconsegueixi, després què ve, com funciona la fase d'ascens?
Bueno, després jugaríem una fase d'ascens en la qual, pues, jugaríem els dels tres grups que hi ha, els dos primers de cada grup i els dos millors tercers, i d'aquests 8 equips seria una lliga entre tots, a 14 partits una altra vegada, i s'apujarien els quatre primers d'aquesta lligueta. A veure si tenim sort i, bueno, ens acompanya i poder classificar-nos.
Si no hi hagués aquesta sort i no s'aconseguís la classificació, ja es quedaria segur en aquesta categoria el Lloret?
Sí, 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 sí. Bueno, la tenim garantit, això no és cap problema, quedem a segona divisió. Si no, malauradament no podem fer la fase de descens, però, bueno, sempre és millor jugar per algú, que no, encara que no pugéssim, que per no jugar per res. O sigui, és una fase intermitja que ha creat la federació, que realment no servirà per res. Però, bueno, a competir, que les nenes creixin, i, bueno, a veure si anem progressant com a equip i com a club.
Esperem que sí. En tot cas, insistim, tota la sort del món per aconseguir la classificació a la fase d'ascens. Evidentment, doncs nosaltres veurem, estarem atents de com va el partit, Però a més també deia en Miquel que serà una jornada especial perquè aquest partit es fa coincidir amb la presentació del club.
Sí, de fet farem la presentació de tots els equips del club, perquè així després tindrem el recolzament de totes les nenes i pares del club, perquè així les noies del primer equip se sentin ben recolzades i hi hagi un bon ambient festiu, i intentarem a veure si pot ser al final també d'alegria per intentar assolir la fase d'ascens.
A quina hora comença la presentació?
La presentació començarem a partir de les 6 de la tarda, perquè a les 7 ja tenen que entrar les noies a pista a calentar, i aquella horeta l'aprofitarem per fer tota la presentació de tots els equips i bueno, espero que sigui una jornada maca i bonica per tots.
I ara mateix el club, amb quants equips i quantes jugadores compta?
Pues comptem sobre unes 100 jugadores i bueno, tenim el primer equip, després tenim un cadet i juvenil, dos infantils també federats, i després tenim dos equips alevins, un benjamí, més totes les nenes de la base. O sigui que comptem amb 8 equips, més totes les nenes petites que encara no estan competint.
Doncs totes convocades aquest dissabte, tota la sort del món pel primer equip i moltíssimes gràcies, Miquel Gràcia, com a president del Club Voleibol Lloret, per haver-nos atès un cop més aquí a la ràdio. Molt bon dia.
Molt bon dia i moltes gràcies a vosaltres.
Bon dia, bona hora.
Acabem de sentir els senyals horaris que ens marquen 8:45. I amb aquesta sintonia és moment de saludar en Miquel Bernis, que ens parla d'un canvi de temps important. No en les properes hores, però sí en els propers dies. Miquel, molt bon dia.
Bon dia, Maria. Calma abans d'un canvi de temps important que ens portarà molta moguda de cara al final del cap de setmana i l'inici de la setmana que ve, sobretot. De moment, avui, com dèiem, sol, temperatures al migdia més altes, encara que no pas ahir, i de fet aquest divendres serà un dia en què al migdia la temperatura s'enfilarà tant encara com aquests dies anteriors, tot i que començarà a canviar el temps. Aquest divendres esperem que arribin les primeres nevades al Pirineu i a la tarda no descartem també ruixats en diferents comarques de Girona i algun ruixat puntual podria afectar també la selva. En tot cas, serien fenòmens aïllats. En general, aquest divendres, com a molt, el temps serà una mica més variable. El cap de setmana començarà ja amb més núvols i a partir de diumenge augmenten les possibilitats que comenci a ploure. Encara hi ha incertesa sobre el temps de diumenge, però alguns models pinten que ja podria ser una jornada amb força hores de precipitacions. A més, amb una cota de neu bastant baixa. Encara també hi ha dubtes sobre això, però segurament rondarà entre els 500 i els 1.000 metres. Per tant, no és descartable que puguem arribar a veure neu fins i tot en punts alts de la selva al llarg d'aquest diumenge. La setmana vinent, temporal de primera categoria amb vent de gregal entre gregal i llevant que bufarà amb cops de 60-70 km per hora segurament entre dilluns, dimarts, i per tant provocarà una situació marítima complicada i és bastant probable també que arribin pluges abundants en aquest moment. Veurem com acaba tot això, insistim que encara hi ha incertesa i que les borrasques mediterrànies sempre acostumen a fer molts canvis entre actualitzacions i actualitzacions dels mapes del temps, però de moment pinta un panorama complicat a partir de diumenge i sobretot a l'inici de la setmana que ve, amb ventades mal a mar bastant assegurades i la possibilitat de pluges i fins i tot potser alguna una mica de neu en cotes baixes.
Moltes gràcies, Miquel, doncs, per tots aquests detalls. Veurem com evoluciona la meteorologia, però el que fem ara és mirar els termòmetres i similar al barri del Rieral i aquí al centre del municipi, perquè l'estació meteorològica de Protecció Civil ens marca 5,3 graus, la humitat al 89%, i aquí al carrer Sant Pere, als estudis de la ràdio, el termòmetre marca 6 graus i la humitat al 83%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
3 minuts passant de 8:45. Avui és dijous 16 de gener i l'explosió a la petroquímica de Tarragona segueix apareixent a les portades de molts diaris. És el cas del Punt Avui, que titula "Revisaran els protocols". I a la imatge s'hi veu com uns monitors d'aigua dels bombers refredant un tanc d'òxid de propilè ahir a les instal·lacions tarragonines. D'altra banda, també és notícia destacada, tant pel Punt com pel Diari de Girona, que la variant de les preses arriba 10 anys després. La Generalitat ha publicat l'estudi informatiu i d'impacte ambiental que es compleix quan es compleix una dècada de l'obertura de bracons. L'opció més viable inclou un fals túnel de mig quilòmetre que es faria per fases i que tindria un cost de 89 milions d'euros. Sobre aquest mateix tema, el que destaca el Diari de Girona és que la Vall d'en Bas s'oposa al traçat que proposa Territori per aquesta variant de les preses. L'opció preferida per la Generalitat té aquest fals túnel i el cost de 89 milions d'euros, mentre que la Vall d'en Bas contractarà una enginyeria per presentar les al·legacions. També és notícia destacada al Diari de Girona la concentració que van fer ahir la plataforma per abolir els correbous a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Hi ha una imatge ben grossa del moment de la concentració i diu que van presentar una enquesta que revela que el 75% dels consultats són favorables a prohibir els espectacles taurins a Catalunya. Més notícies en aquestes dues primeres pàgines. Ens centrem en Lloret, perquè el Diari de Girona publica que el Parlament ha reclamat un carril bus entre Blanes i Lloret, i el Punt Avui publica que hi ha un projecte per dinamitzar el mercat municipal de Lloret. Enderrocaran dues illes de parades buides per fer un espai d'activitats. I d'altra banda, també volem destacar que el sobiranisme no es posa d'acord pel diàleg amb l'Estat. Partits i entitats no van poder pactar ahir ni els negociadors ni les garanties. I en plana internacional, du atac del Poder Judicial contra Iglesias. El Consell General del Poder Judicial critica que el vicepresident parlés dels revessos judicials a Europa. I d'altra banda, el Diari de Girona també volem destacar que publica que Aena manté l'aposta per la quarta pista a Girona, tot i les noves propostes, que detecten a Girona un presumpte cas de maltractament a un nen d'un mes i que Quim Torra veu eleccions si el Tribunal Suprem l'inhabilita i el Parlament ho acata.
Més titulars, també en la mateixa línia que alguns que has apuntat, Maria. Avui, per exemple, El País destaca que el Poder Judicial demana a Iglesias responsabilitat institucional. El periòdico es fa ressò dels errors de coordinació en l'accident químic a Tarragona. La Razón, vocals del Consell General del Poder Judicial rebutjaran a Delgado com a fiscal general. En la mateixa línia, El Mundo, vocals d'aquest Consell proposaran una resolució contra Delgado. El Diari Ara diu que l'empresa no va donar cap avís a emergències, fent referència a aquest accident químic a Tarragona. I a La Vanguardia llegim que el Poder Judicial topa amb Iglesias per haver posat en dubte la causa del procés.
Doncs això és el que diuen les primeres pàgines. Nosaltres volem aprofundir una mica més en l'actualitat general i dir que en el marc de la polèmica de l'explosió de la petroquímica, en què el govern ha començat a investigar l'empresa i en què tot està en entredit, malauradament ens hem de fer ressò que hi ha un tercer mort per aquesta explosió.
Era el treballador que estava ingressat en estat crític a la unitat de grans cremats del Vall d'Hebron.
D'altra banda, en plana política, Grande Marlaska ha fulminat el cap de la Guàrdia Civil i la número 2 del Ministeri.
El ministre destitueix Félix Azón i Anna Botella, amb qui havia tingut divergències sobre l'operació Judas o el desplegament a Catalunya després de la sentència del procés.
Ens fem ressò ara d'algunes notícies relacionades amb la salut. L'investigador català Joan Massaguer ha descobert el mecanisme que produeix les metàstasis.
Les cèl·lules tumorals utilitzen una proteïna que intervé en la reparació de teixits per envair altres òrgans.
També sobre el càncer, relacionen el 5% de càncers de bufeta amb productes químics presents a l'aigua d'aixeta.
Un estudi conclou que l'exposició a llarg termini a l'aigua d'aixeta, sigui per ingestió, inhalació o per absorció per la pell, augmenta el risc de càncer de bufeta.
Preneu nota també en plana de salut, perquè tenir sexe cada setmana retarda l'arribada de la menopausa.
La hipòtesi de les investigadores és que si el cos no veu possibilitats d'embaràs, no gasta energia en l'ovulació.
La carn del porc es dispara per culpa de la pesta porcina a la Xina.
El fuet i el pernil dolç s'han encarit un 10% i és més difícil trobar productes com peus o galtes.
D'altra banda, en successos, mor una influencer britànica en caure d'un penya-segat on es feia una selfie.
La jove de 21 anys ha mort en caure per uns cingles d'Austràlia.
En plana cultural, Billie Eilish, amb 18 anys, és l'artista més jove que fa la cançó de James Bond.
L'ha escrit amb el seu germà, Phineas O'Connor, O'Donnell per a la nova pel·lícula de l'agent secret No Time to Die, que s'estrenarà el mes d'abril.
I acabem amb dos titulars esportius. Riqui Puig fa el salt definitiu al primer equip del Barça de la mà de Quique Setién.
El jove del planter serà dels escollits per jugar contra el Granada.
I al Dakar, Carlos Sainz ha guanyat la desena etapa i s'acosta al seu tercer títol de Dakar.
Amb motos, Joan Barreda s'ha emportat la seva primera etapa, però Ricky Brabec és el que es manté ferm en el liderat.
Els diaris parlen de Lloret.
Doncs ho veiem a les portades. En el cas del Punt Avui, a la pàgina 31, publica que eliminaran 9 parades del mercat de Lloret. L'Ajuntament enderrocarà aquest any 2 illes d'establiments. L'equip de govern diu que l'espai guanyat permetrà fer activitats de dinamització. És una partida que inclouen el pressupost d'aquest 2020 l'Ajuntament. D'altra banda, tant el Diari de Girona com també el Punt Avui es fan ressò que el Parlament reclama la construcció d'un carril bus entre Blanes i Lloret. Aquest projecte, redactat l'any 2013, es va pressupostar en més de 30 milions d'euros i va quedar aturat per falta de finançament de la Generalitat per executar les obres. Els Comuns i la CUP, però, es van quedar sols defensant que s'aturi el polèmic projecte d'ampliació de la C-32. I a l'apartat de les necrològiques, avui ens fem ressò de la defunció de Jaume Grau Oliver, que ha mort als 71 anys. Era natural de Canet de Mar, però residia aquí a Lloret, casat amb Manuela Rodríguez Trujillo, i tenia un fill. L'enterrament és avui a les 11 del matí a la parròquia de Sant Romà.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Els dijous de 9 a 10 del matí és temps de tertúlia. Aquest dijous, la tertúlia ciutadana es converteix en política. Un representant de cada grup municipal participarà en la tertúlia per opinar sobre l'actualitat informativa del dia.
Torna a escoltar el programa a la secció a la carta del web novaradiolloret.cat.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ara falten 4 minuts i arribarem a 3 quarts de 9 i seguim aquí al Bon Dia Bon Hora en plana cultural, perquè avui es presenta la quarta edició del cicle Cinema i Dona, que organitzen de manera conjunta l'Associació de Dones L'Aurora i el Cineclub Adler. L'acte comptarà amb una xerrada inaugural a càrrec de Marga Almirall, que farà un repàs de la trajectòria de la Mostra Internacional de Film de Dones, de la qual ella n'és programadora. El cicle Cinema i Dona comptarà amb 3 projeccions. La primera, el 23 de gener, amb La hija de un ladrón, de la barcelonina Belén Funes. Pel 20 de febrer es podrà veure Retrato de una mujer en llamas, de la francesa Céline Sciamma. I l'última sessió serà el 19 de març amb Ainhoa Ya no soy esa, de la xilena Carolina Astudillo. Al final de cada pel·lícula hi haurà un col·loqui. Concha Alférez, membre de l'Aurora, explica per què organitzen el cicle amb el Cineclub Adler.
Per sintonia, perquè s'obren, sempre s'han obert en el problema o en la petició de l'Aurora de la Dona, i van pensar que un cicle que visibilitzi la dona, que li doni una mica d'importància, pues és bo.
La presentació del cicle Cinema i Dona es fa aquesta tarda a partir de les 7 a la Sala Polivalent de la Biblioteca. I seguim parlant de cinema, però ho fem ara per anar-nos-en aquest diumenge, en què hi haurà sessió del Petit Adler amb la pel·lícula Gordon i Paddy. És una producció de la cineasta coreana Linda Hambach, que parla sobre l'amistat entre generacions. La sessió del Petit Adler es farà aquest diumenge a les 12 del migdia al Teatre de Lloret. Per parlar de tot plegat, saludem el president del Cineclub Adler, Joan Moret. Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, centrem-nos en l'acte d'avui. Es presenta aquest cicle Cinema i Dona. Deia Concha Alférez, sentíem declaracions seves, que deia que hi ha molt bona sintonia entre l'Aurora i el Cineclub. Suposo que hi esteu d'acord, no?, des del Cineclub.
Bé, ja fa 4 anys que tirem endavant el cicle i la voluntat és que continuï endavant, perquè és una activitat que em sembla que ens enriqueix a totes dues associacions.
I parlant de les pel·lícules que s'hi podran veure, les hem anomenat, però què podem destacar?
Bé, doncs podem destacar que són pel·lícules que em sembla que tenen un interès bastant evident. Per començar, són pel·lícules, com ja fem des de fa uns anys, que són d'autoria femenina. Totes elles doncs estan escrites i dirigides per dones, i a més expliquen coses que ens volen explicar elles, que és una mica aquesta voluntat d'apoderament que hi ha des de la línia de programació que portem amb l'Aurora. I bé, potser el que crida més l'atenció és que comencem amb La hija de un ladrón, que és la pel·lícula més nominada als Premis Gaudí. Veurem què passa aquest diumenge, si realment aquestes nominacions doncs es veuen recompensades amb guardons també. I em sembla doncs que són això, com us he dit, pel·lícules atractives, interessants, molt diferents entre si, perquè tenim, igual que passava l'any passat amb La mujer que sabía leer, doncs aquest any tenim Retrato de una mujer en llamas, que és una pel·lícula que se'ns presenta com un film d'època, però que en realitat és molt contemporània amb el que ens explica. I després també tenim la proposta així com més atrevida, que l'any passat era La bruja de l'amor, i aquest any doncs és Ainhoa, yo no soy esa, una pel·lícula molt interessant i feta precisament a partir de material robat, del que es diu doncs material que és aliè a la directora, perquè són pel·lícules familiars, però que tal com les munta la Carolina Astudillo, doncs adquireixen una nova dimensió, perquè també s'hi veu la veu de la pròpia directora. Com us he dit...
S'ha tallat.
Digueu-me.
Ah, s'havia tallat un segon, deies, com us he dit.
Quin segon hem perdut?
Ah, deies, com us he dit, s'ha tallat, aquí al final.
Ah, doncs com... No sé, com us deia, que són pel·lícules que em sembla que totes tenen el seu interès i que són molt diverses i diferents entre elles.
I Joan, entenem que la gràcia d'aquest cicle és donar veu a dones femenines, a produccions femenines, però destinades al gran públic. No és que siguin pel·lícules que agradaran més a les dones.
No. És que, esclar, no ho hem plantejat mai així com pel·lícules perquè vinguin a veure dones. O sigui, és un espai al Cine Club en el qual doncs estem obert amb un tipus de cinema que a vegades doncs li costa arribar a les sales comercials. Ens interessa molt les veus que no s'escolten habitualment, i pensem que s'ha d'incidir amb el que és l'autoria femenina, perquè realment hi ha poques vegades, a vegades veiem doncs això, una directora que guanyi un premi de direcció, o normalment doncs a vegades a l'hora de nominar les acadèmies doncs es pot veure que hi ha com una quota femenina, no? Hi ha un parell de directores nominades, però no acostuma a ser la norma, i per tant s'ha de treballar, no perquè hagin de ser perquè sí, sinó perquè, com ens van explicar fa un parell d'anys des de Dones Visuals...
Sembla que tenim problemes amb la connexió. S'ha tornat a tallar, Joan?
No pot ser.
Ara, tornem a sentir-te. No sabem, suposem problemes de cobertura. En tot cas, ho deies, el fet aquest que poques vegades les acadèmies nominen produccions femenines, ho veiem fa uns dies amb una notícia que apareixia sobre els Oscars, que em sembla que l'ha guanyat una vegada una dona l'Oscar a la millor direcció. És a dir, que iniciatives com aquesta de l'Aurora i del Cine Club Adler són molt i molt positives per anar posant la igualtat que sigui real, no?
Sí, més que res, no per quotes, sinó pel fet que hi ha molts projectes tirats endavant per dones que no arriben a les sales de cinema. I aleshores el que primer hem d'aconseguir és que arribin a les sales de cinema, i un cop hi siguin, aleshores podrem competir amb igualtat de condicions. Però no és un tema que poguéssim dir de caritat, no és això. Es tracta precisament que hi ha produccions molt interessants que malauradament no troben el seu públic perquè els criteris de distribució doncs a vegades també estan plens de prejudicis.
Doncs exactament, recollim aquestes bones paraules. Esperem que vagi molt bé aquest cicle, que com dèiem es presenta avui a partir de les 7 de la tarda a la Sala Polivalent de la Biblioteca, però tenim altres coses per comentar. I la següent que volem comentar és el Petit Adler, que arriba aquest diumenge, ho dèiem, a les 12 del migdia al Teatre de Lloret amb la pel·lícula Gordon i Paddy.
Sí, una pel·lícula sueca que segurament doncs, molts espectadors potser no... no coneixeran, no, potser sí, perquè es basa en llibres d'un autor suec que es diu Ulf Nilsson i són llibres il·lustrats per Gita Spi, em sembla que es diu l'il·lustrador, que vaja, que potser doncs, hi ha mainada que ja els coneix, i si no, doncs tenen una ocasió molt bona de venir-los a descobrir el teatre municipal.
Oberta a tothom, entenem?
Sí, 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 veiem Gordon i Paddy és una pel·lícula que es va veure al Festival de Berlín i s'ha vist també al Festival de Gijón. És un film familiar per veure en família, i aquesta és una mica també tota la voluntat de les pel·lícules que hem seleccionat pel cicle del Petit Adler. Són pel·lícules que volem que es vinguin a gaudir en família i que després doncs això es pugui compartir a la sortida i que serveixin doncs per poder parlar amb la mainada dels temes que precisament exposa la pel·lícula.
En aquest cas, l'amistat entre generacions, no? L'intercanvi de coneixements i la importància de no fer cas de les conclusions precipitades.
Sí, sobretot em sembla que és un film que fa molt d'incís en anar en contra del prejudici. És una pel·lícula també de sensibilitat escandinava, amb picades d'ullet a les històries criminals nòrdiques, que estan molt de moda, no? Vull dir, a la biblioteca tenen un bon grapat de llibres d'aquest tipus, i fa uns anys hi va haver un boom d'adaptacions, i aquesta és en dibuixos animats, intentant aprofitar un tema doncs, que sembla ser que als espectadors doncs, els agrada, portar-ho cap al seu terreny, i bé, fer un film d'animació tradicional, però amb missatge, intentant treballar doncs, tota una sèrie de temes que són adients per l'edat a la qual va adreçar el film.
Doncs esperem també que vagi molt bé la projecció d'aquest diumenge, insistim, a les 12 del migdia al Teatre de Lloret. I encara una altra qüestió que tenim sobre la taula, i és que el Cineclub Adler és una de les entitats que dona suport a la candidatura de l'Ajuntament per aconseguir que Lloret sigui capital de la cultura catalana el 2022. Per què aquest suport?
Sí, abans en parlàveu i m'ha semblat que s'acabava parlant més de turisme que de cultura. És curiós que aquest poble sempre ho acabem portant tot cap a la mateixa banda. En tot cas, des del Cineclub veiem aquesta candidatura a la capitalitat de la cultura catalana com una oportunitat per enfortir el teixit associatiu de la vila, i per tant ens sentim cridats a participar-hi d'una manera activa.
Doncs recollim també aquestes paraules d'adhesió al projecte. I Joan Moret, president del Cineclub Adler, moltíssimes gràcies per haver-nos atès un cop més aquí, la trucada de la ràdio, el Bon Dia, Bona Hora. Que vagi molt bé, bon dia.
A vosaltres, bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
8 minuts i seran les 9 del matí. Lloret se suma un any més a la Marató de Donants de Sang de Catalunya, que es fa al llarg d'aquesta setmana a tot el territori. A Lloret, la campanya comença avui i acabarà demà. De fet, la promotora del Banc de Sang de Girona, Meritxell Casacoberta, ha explicat que, donat que Lloret és un municipi on es recullen moltes donacions, han decidit desdoblar la campanya i atendre els donants durant 2 dies. Així doncs, avui es podrà donar sang a la tarda al Centre Cívic del Rieral, mentre que demà les donacions es podran fer tant al matí com a la tarda al teatre. L'objectiu és doblar les quantitats habituals i arribar a les 250 persones.
Tenim previst al Rieral arribar a uns 40 donants, que ja és doblar una mica el que normalment fem. Bé, fem entre 25-30, depèn de l'època, eh? Hem posat una previsió de 40, si arribéssim a 50 donacions al Rieral seria genial, i a Lloret també tenim marcat entre 180 i 200 donacions, també seria molt bé. Que també estem parlant de doblar el número de donacions que ja normalment es fa. Per tant, estem parlant de poder en dos dies arribar a 250 donacions, que és moltíssim.
Des del Banc de Sang i Teixits de Girona fan una crida per col·laborar en aquesta campanya que, com diem, coincideix amb la Marató de Catalunya. L'objectiu és aconseguir 10.000 persones, que 10.000 persones donin sang durant aquests dies. I és que les reserves han baixat un 25% i els nivells ara mateix són molt baixos.
La campanya de la Marató de Catalunya sempre la fem per aquestes dates, precisament perquè després del Nadal les donacions ens baixen un 25% les reserves. Ara estem amb 5-6 dies de reserves, per això per nosaltres és molt baix. Penseu que l'òptim serien 10 dies de reserves. I bueno, volem aconseguir entre tot Catalunya 10.000 donacions. I Girona com a província portem molt aquestes 10.000 donacions. Realment els números des de divendres que vam començar ens funciona força molt bé.
Des del Banc de Sang recorden que cada dia es fa servir sang i, per tant, és molt necessari que la gent hi col·labori. A Lloret, la campanya compta amb la col·laboració dels alumnes de tercer d'ESO de l'Escola Immaculada Concepció, que han dissenyat els cartells, han fet difusió de la iniciativa i atendran els donants els dies de la donació. Ho explica un dels estudiants, Iago Viles.
Nosaltres el que hem fet des de diferents assignatures, pues, hem fet, per exemple, cartells, també l'eslògan l'hem preparat i pues, anem pels carrers difonent la notícia. Per exemple, amb els cartells que hem fet a partir del dibuix, doncs els anem penjant pels carrers, pels centres, també anem als instituts i col·legis a explicar-ho això perquè els nens li puguin explicar als seus pares o familiars.
Aquí Lloret es podrà donar sang aquesta tarda al Centre Cívic del Rieral de 5 a 9 i demà al teatre al matí de 10 a 2 i a la tarda de 4 a 9. Recordem que els requisits són tenir entre 18 i 70 anys, tenir un bon estat de salut, no estar embarassada i pesar més de 50 quilos.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Menys de 5 minuts per arribar a les 9 i sembla que podem ara tenir una connexió amb Marga Almirall, que és la programadora de la Mostra Internacional de Films de Dones, que aquesta tarda serà a l'acte de presentació del cicle Cinema i Dona. Havíem intentat contactar amb ella, no havia estat possible, però sembla que ara sí que podrem parlar-hi. Dic que aquest acte comença a les 7 de la tarda a la Sala Polivalent de la Biblioteca, organitzat per l'Associació de Dones L'Aurora i pel Cineclub Adler. Presentaran aquest cicle que compta amb tres projeccions: La hija de un ladrón, Retrato de una mujer en llamas i Ainhoa, ya no soy esa. Durant els propers dies es podran veure al Teatre de Lloret i avui a les 7 de la tarda a la Sala Polivalent de la Biblioteca la presentació del cicle. Doncs saludem ràpidament a Marga Almirall, programadora de la Mostra Internacional de Films de Dones, que aquí tenim al telèfon. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Explica'ns una mica què és el que diràs a la xerrada d'aquesta tarda.
Sí, doncs, bueno, nosaltres estem molt contentes de que ens hagueu convidat en aquesta xerrada i una mica la intenció és parlar pues, de la trajectòria de la Mostra de Films de Dones, que és un festival, una mostra no competitiva, que va néixer l'any 1993, és a dir, que ja d'aquí poquet farà 30 edicions. I bé, volíem explicar una miqueta doncs, la seva trajectòria, quina intenció neix, quins són els objectius, no?, de fer una mostra de cinema dirigit per dones i explicar una mica doncs, bueno, doncs aquests anys quines programacions hem fet, quins són els eixos una mica que vertebren la nostra programació.
I parlàvem ara amb el president del Cineclub Butler d'aquí de Lloret i ens comentava que sovint les dones cineastes no tenen el reconeixement que mereixen i que tenen dificultats per arribar a les grans sales. Estaries d'acord amb aquestes afirmacions?
Clar, sí, sí, una mica també és aquesta la intenció, no?, de poder parlar de les cineastes que no tant per descobrir que hi havia una cineasta pionera, sinó que les cineastes, les dones han estat fent cinema sempre han estat allà, el que passa que potser a vegades no han estat visibilitzades, no?, o no han tingut els suficientment recursos per tenir el reconeixement, diguéssim, que mereixerien. Però sí, o sigui, les dones han estat sempre allà i han estat fent cinema, no?, i continuen fent-ho. El que passa que doncs, potser és amb unes condicions una mica més complicades de les que tocaria.
Perquè a la Mostra Internacional de Films de Dones, o sigui, on es fa o com funciona exactament? A banda de l'objectiu que té, que ja ha quedat molt clar...
Sí, la mostra es fa a Barcelona, de fet el nom és Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona, i es fa en diferents espais, es projecta a la Filmoteca de Catalunya, però també es fan projeccions a les places, diferents espais de Barcelona, també fem complicitats amb altres cinemes, Cinema Girona, Cinema Zonzeig, i des de fa uns quants anys també la novetat és que és un festival que s'estén en el temps i fa programacions durant tot l'any gairebé, no? Que és una manera també d'allunyar-se d'aquesta aquesta urgència de la novetat de la majoria de festivals i de la competitivitat, i aleshores bueno, doncs nosaltres proposem una programació que és més durant tot l'any.
Doncs una iniciativa que va molt en sintonia amb aquest cicle que s'organitza aquí a Lloret de Cinema i Dona.
Completament, sí, sí.
Doncs avui a les 7 de la tarda Marga Almirall serà l'encarregada de fer la xerrada per presentar aquest cicle aquí a Lloret i parlar de la Mostra Internacional de Films de Dones. Marga, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada i esperem que vagi tot plegat molt i molt bé.
A vosaltres, moltes gràcies i bon dia.
Queden 30 segons i seran les 9 del matí, per tant posem punt i final al Bon Dia, Bona Hora d'aquest dijous 16 de gener del 2020. Moltíssimes gràcies, com sempre, per la vostra atenció i que vagi tot molt bé. Fins demà a les 8 en punt.
Bon Dia, Bona Hora.